El 91.5 de la FM i constantment a www.cugat.cat parlem de la crònica social i també de les persones amb malalties neurodegeneratives. I avui, de la mà de la taula, volem tractar l'assessorament jurídic de les persones amb discapacitat. I ho fem amb Cristina Urriza. Molt bon dia, Cristina.
Hola, bon dia.
Avui parlarem d'un món que segurament per moltes persones és un món desconegut, perquè avui no tenim cap discapacitat i potser demà ens hi podem trobar. Per tant, tant aquelles persones que tenen discapacitat com aquelles que no en tenen, doncs és bo doncs, tenir informació sempre a l'abast, i avui doncs, volem endinsar-nos en el que són sobretot temes de dret civil pel que fa a l'assessorament jurídic. I un tema important, la declaració d'incapacitació i autotutela, que això a vegades són dels temes més polèmics, sobretot quan s'ha de gestionar també el patrimoni d'aquesta persona discapacitada, oi que sí?
Exacte, a més això s'ha regulat últimament pel Codi Civil de Catalunya, en el llibre tercer, i ha entrat en vigor aquest any, i llavors s'ha regulat tot el tema de lo que és la tutela, i lo que regula també, que bueno, ja estava anteriorment, però es defineix més, és el tema de l'autotutela, que això és molt interessant, perquè és la possibilitat que té la mateixa persona de que quan encara està, diguéssim, amb les seves capacitats intel·lectuals, doncs encara sanes, pot disposar quina persona vol que sigui el seu tutor. Llavors això, per exemple, amb les malalties neurodegeneratives, pensem en Alzheimer o altre tipus de demències, és molt interessant, perquè aquella persona pot triar el que localitzessi de tutor. Passa que això es fa per escritura pública, davant de notari, però evidentment també té uns límits. És a dir, aquest nomenament, aquesta autotutela, no és vàlida si es fa, per exemple, no és que sigui vàlida si es fa un any abans que aquesta persona entri en un procés d'incapacitat, perquè clar, també pot donar llocs a manipulacions, no?
Sí, que ens hauríem de trobar d'una època primerenca d'Alzheimer, per exemple, en un moment en què es detecti d'una forma precoç, doncs que una persona en plenes facultats pugui dir, doncs vull que aquesta persona tingui cura de mi. Per tant, això s'ha de, aquestes proves mèdiques que han de garantir que aquesta persona doncs ara mateix doncs està capacitada per prendre aquestes decisions, a vegades poden ser també motius de polèmica, no? Sobretot entre les famílies, quan una persona està incapacitada i quan no.
Exacte. Home, de fet, el que té que valorar si té capacitat per fer aquestes disposicions, que pot anar molt lligat, per exemple, també el tema del testament, no? És en realitat el notari, no? Tots aquests procediments d'incapacitació, sabem que hi ha temes familiars i llavors uns estan d'acord, els altres no estan d'acord en declarar incapaç, però a més, el que s'ha d'entendre és que la incapacitació no és com un, no hem d'entendre com un control o com un problema, com algo pejoratiu per la persona que es declara incapaç, sinó que ho hem d'entendre sempre des de l'òptica de la protecció. És a dir, els procediments d'incapacitació en realitat, i es preveu això en el Codi Civil del 1800 a Codi Civil Espanyol, és una forma de protegir aquestes persones.
Llavors, Cristina, igualment, el concepte d'incapacitació, què implica exactament?
Però el concepte d'incapacitació vol dir que com aquesta persona, és a dir, nosaltres per exercir, per ser subjectes de dret, hem de tenir capacitat jurídica, capacitat d'obrar. Capacitat jurídica la tenim pel simple fet de que som persones. I la capacitat d'obrar és que tenim, diguéssim, el discerniment per prendre les decisions. Per exemple, no tenen capacitat d'obrar els menors. I en el cas de què parlem, són els incapaços. Són persones doncs, que, degut a les seves malalties, no són capaços de prendre decisions referents a la seva persona. Inclús dintre de la pròpia incapacitació pot ser també una incapacitació parcial, que és, per exemple, però només per temes patrimonials. Llavors, el que se li anomena a aquesta persona és un curador, no un tutor. Però sempre ho hem d'entendre des de l'òptica de la protecció. I per això sempre darrere de tots aquests procediments d'incapacitació i per totes les activitats de disposició està el Ministeri Fiscal. El Ministeri Fiscal ja sabem que és el que representa l'Estat i representa també el menor o en aquest cas l'incapacitat. Li es torna la persona una mica a l'estatus que tenia de quan és menor d'edat.
Un altre dels aspectes que volíem abordar és el de la comunitat de veïns, que potser aquest sí que ens ha de sonar moltíssim per aquells que viuen en una comunitat, doncs que hi hagi una persona que per motius de discapacitat doncs reclami la construcció d'un ascensor o l'habilitació d'una rampa d'accés per persones amb mobilitat reduïda. Això a vegades és factible de fer, a vegades no, sempre i quan hi hagi un consens o no de la totalitat dels veïns. Per què diem o no? Perquè a vegades hi ha alguna disposició concreta, Cristina, amb què es pot tirar endavant una obra d'aquestes característiques, malgrat que hi hagi una majoria de veïns que no hi estiguin d'acord?
Exacte. A veure, el problema de tots aquests temes d'incapacitat, bueno, d'avantatges, parlem d'avantatges, no?, de reconeixements d'uns drets més grans enfront d'aquestes persones, és que estan molt disperses, no? Llavors, una mica, vull dir, la funció d'aquests problemes una mica també és centrar-ho. Efectivament, la llei de propietat horitzontal, evidentment tots els acords que s'han de prendre relatius a una comunitat de veïns s'han de prendre per majoria. Però hi ha una excepció que estableix la llei de propietat horitzontal, que és quan sigui una obra necessària per suprimir barreres arquitectòniques, però que no superin 3 mensualitats ordinàries de la quota de veïns, no es necessita la majoria, s'ha de fer obligatòriament. En el cas que ho superi, farà falta la majoria. En primera instància pot semblar pocs diners, 3 mensualitats, però bueno, dependrà del número de veïns i bueno, possiblement això, construir una rampa per accedir, però sí que es podrà fer, no?
Cristina, tema de les ajudes. Disposem de diferents opcions, el títol de família nombrosa, la targeta d'aparcament, descomptes en el rebut de l'aigua. Repassem-les un momentet. En el cas de les famílies nombroses, si hi ha una persona amb discapacitat, doncs que sàpiguen que també es poden acollir aquesta ajuda.
Exactament. El supòsit de família nombrosa, clar, està previst per supòsit de discapacitat de persones joves. Anteriorment es preveia la possibilitat de ser família nombrosa amb 2 fills, quan un dels fills era discapacitat. Però això era una mica incongruent, perquè el que aporta econòmicament les càrregues de la família són els pares i no els fills. Llavors ja va sortir a partir del 2003 que podien ser famílies nombroses, en el cas de 2 fills, amb un pare o 2 pares discapacitats, sempre que fos un discapacitat amb més del 65% de percentatge de discapacitat. Llavors, clar, això que implica que si ets família nombrosa et dona lloc també a poder-te acollir una sèrie d'ajudes que reconeixen per la família nombrosa.
La targeta d'aparcament, aquí també doncs, és un dels temes que la ciutat doncs, més s'ha reivindicat i que encara ara doncs, és motiu de debat, no? Que hi hagi més zones reservades a aquestes persones.
Exacte, bueno, la targeta de discapacitat ha fet això d'aparcament, cada vegada és més conegut. Una vegada has passat el reconeixement pel CAT, que això ja es va parlar en l'anterior programa, que és molt important passar per aquest procediment de valoració, que és el que estableix el grau de el percentatge de discapacitat i si tens o no el barem de mobilitat reduïda. Si tens aquest barem de mobilitat reduïda és el que et donarà dret a sol·licitar aquesta targeta d'aparcament. Això què t'implica? Pues que puguis sol·licitar una plaça reservada a prop del teu domicili o lloc de treball i que puguis aparcar en les zones que estiguin reservades per les persones amb mobilitat reduïda, així com també en les zones de càrrega i descàrrega i zones blaves sense haver de pagar.
Creus que en aquests termes de l'incivisme hem superat una miqueta les quotes d'altres anys, no? Que sempre hi havia doncs, aquestes queixes del mateix col·lectiu de que hi havia aparcaments indiscriminats en zones reservades a persones amb minusvàlues i que eren ocupades per vehicles ordinaris. A poc ens hem anat sensibilitzant en aquest aspecte, creus?
Jo diria que estem empitjorant. A veure, potser s'ha millorat amb el fet de que la gent no aparca en aquestes places sense la targeta. El que sí que ens hem adonat que en el col·lectiu de que cada vegada més es fa un ús indebut d'aquestes targetes. És a dir, que potser el titular de la targeta és l'avi, la tieta, o que inclús aquesta persona ja s'ha mort, i utilitzen indebudament els fills o els familiars per beneficiar-se de tots aquests drets que dona la targeta. Llavors això sí que te n'adones que cada vegada més, com la gent coneix més la possibilitat de demanar aquestes targetes, però que fan un ús indebut. Clar, llavors és molt difícil, això sí que necessites el control per part de la policia, perquè tu, clar, tu no pots dir tampoc res, però ho veus claríssimament, que són persones que no tenen cap tipus de problema de mobilitat, que treuen la targeta, la posen en el parabrises i se'n van tan tranquil·lament.
Llavors davant aquesta picaresca us trobeu una migueta lligats de mans, no? Perquè no sé que hi hagi un policia local que vegi que hi ha una persona doncs, que acredita que el titular d'aquell vehicle tenia una discapacitat X i aquella persona no la té en absolut, només us podeu emparar amb això i en el bon sentit cívic dels santcugatencs, purament.
Sí. No, realment és un problema que cada vegada veiem que estem detectant que es produeix més. A més, clar, pensem que aquestes targetes es donen per 10 anys, vull dir que perfectíssimament amb una persona gran, a partir dels 80 i pico d'anys, moltíssima gent té problemes de mobilitat, li donaran la targeta i, bueno, i s'estan pues, aprofitant-se tota la família d'aquests avantatges, que és en detriment dels que tenen problemes problemes verdaderament de mobilitat.
I com solucionar-ho això, Cristina?
Pues no sé, jo penso que s'haurà de fer una regulació més estricta, establir uns sistemes de control, inclús es fan fotocòpies de les targetes aquestes, perquè es fan fotocòpies en color i són relativament senzilles de falsificar. No, no és un problema greu, eh?
I aquí a Sant Cugat...
Segur, si vas al centre comercial, ho veus claríssimament. Ho veus claríssimament, que són persones que no tenen cap problema.
Però l'Ajuntament en té constància, jo suposo que també...
Sí, no, i la policia, perquè a mi m'ha passat, en el cap de Vall d'Oreig, te la demanen. Vull dir que en el meu cas que és molt clar, perquè tinc un problema de mobilitat, te la demanen, però clar, ha de ser en aquell moment pues, que t'enganxin, no? Ah, és que això és molt greu. És...
Sí, una normativa una mica més
sí, jo penso que sí, que
dura.
Sí. De fet, ara que aquí a Sant Cugat es farà reserva d'aparcament a matrícula, s'establiran uns procediments de control bastant estrictes per evitar la picaresca aquesta.
Doncs veiem si amb aquesta nova normativa i amb el tema de la matrícula es pot subsanar aquest problema que denuncieu des de la taula. Fem un punt i a part, parlem dels descomptes, del rebut de l'aigua, una altra de les ajudes que potser a vegades la gent no hi cau i pot optar, no? Això,
exacte,
també.
És un tema que la gent no coneix. De la mateixa manera que quan hi ha quatre persones en una llar poden demanar un descompte. Bueno, el descompte és que sabem que el rebut de l'aigua va per uns trams, no? El tram, diguéssim, que és més barat, s'amplia. I el cas de les persones amb problemes de, bueno, que són discapacitades compten com a dues persones. I això s'han de posar en contacte amb l'Agència Catalana de l'Aigua i allà li diran exactament què és el que té que portar i llavors pues, tens algú més barat, l'aigua.
Cristina, ara les ajudes de la Generalitat, ja sigui per comprar vehicles adaptats, per fer adaptacions a la llar, etc., aquí on ens podem emparar?
Bueno, jo aquí el que aconsellaria la gent és que es posin a mans dels serveis socials de l'Ajuntament o de les entitats que formen part de la taula per poder gestionar aquest tipus d'ajudes. És a dir, es donen ajudes per comprar determinats elements que són necessaris doncs, per la via diària, grues, o inclús adaptacions a domicili, compra de vehicles... Hi ha moltes ajudes, això surt cada any i es financia per la Generalitat que dona una aportació. Evidentment, aquestes ajudes estan condicionades als ingressos que tingui aquesta persona.
I perquè fa la llei de la dependència que amb el tema de la crisi i ajustar-nos al cinturó doncs li ha tocat també al rebre una miqueta.
Bueno, sempre s'ha dit que la llei de dependència era una llei necessària però molt ambiciosa. I jo suposo que no se'n van adonar que realment ells no pensaven que hi hauria tanta gent que demanaria llei de dependència. És el que comentava abans, quina persona amb més de 80 anys no té una dependència. I doncs jo penso que això no ho van pensar en el seu moment, que vull dir que està molt bé i era sumament necessari, però clar, jo penso que no hi havia els mitjans econòmics, no ara ja, ara és evident, perquè estem en una situació de crisi, però jo sempre he sigut molt escèptica, jo crec que en èpoques de bonança econòmica no es va ser realista de si realment es podria pagar tot això.
Probablement molts casos s'han tramitat aquí des de Sant Cugat a la llei de la dependència.
Sí. Pues
ara caldrà veure una mica com prospera amb aquesta paralització que ja ens arriba des de Madrid, a veure aquestes persones que estan pendents i sobretot algun tema, no?, que hem tractat en alguna ocasió de què passava amb aquelles persones que les havien demanada i que després doncs, a l'espera de rebre-la doncs, finalment doncs, han mort i s'han quedat aquestes famílies doncs, sense aquesta ajuda i de moment amb la petició feta circulant per alguna administració.
Sí.
Cristina, posem el punt final a aquesta secció d'Ho tenim al cap i ho farem fent una crida per una jornada tècnica el 18 de maig. En què consistirà?
Exacte. Bueno, dintre de la taula de malalties neurològiques intentem cada any fem conferències, etc., però intentem fer una jornada tècnica més adreçada a professionals. De totes formes, és una, està oberta a tothom. I aquest any concretament es farà sobre l'ètica del cuidar i sobre el dol. I llavors això es farà el dia 18 de maig a la Casa de Cultura de 10 a 12, és, evidentment és gratuïta i està convidat tothom, tot i que és d'un nivell, diguéssim, pensada per persones amb especialitzades en aquest tema, però pensem que pot ser molt interessant perquè intentem tractar temes que no són els que es fan sempre, no?
Cristina, moltes gràcies des de la taula per persones amb malalties neurodegeneratives per posar-nos al dia en temes d'assessorament jurídic, un tema molt ampli que pot afectar doncs, a moltíssimes persones i de diferent manera i per ser amb nosaltres cada dos dilluns a través d'aquesta secció al 91.5 FM. Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies.